Eleccions al Parlament de Catalunya 2021. L'entrevista electoral.
Bon dia, seguim amb aquest cicle d'entrevistes electorals aquí a Cugat Mèdia. Avui és el torn del Partit Popular i ens acompanya aquí al plató de la casa el número 14 de la llista electoral per Barcelona, Álvaro Benejam. Senyor Benejam, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres sempre per convidar-me.
El primer de tot, comencem ja en matèria. Què és el que més preocupa, segons el Partit Popular, la ciutadania de Catalunya?
Doncs bé, una qüestió que nosaltres precisament estem fent incapeu en aquesta campanya és la convivència. No? Nosaltres creiem que a Catalunya hi ha un problema de convivència, altres el descriuen d'una altra manera, altres pensen que només hi ha reivindicacions, no? En aquest cas independentistes, i nosaltres creiem que hi ha una fractura social que en més o en menys però ha provocat una escissió d'aquests dos sectors, no? de la societat, que creiem que és molt dolent, és nefast per la convivència, i per tant apostem per això, per recosir aquesta convivència i que es pugui desenvolupar d'una manera normal i que cada un pensi el que pensi, pugui viure amb les seves ideologies sense problema amb els altres.
Precisament les enquestes, l'última enquesta del CEO, dona més la meitat dels vots a les formacions independentistes. Uh-huh. Davant d'aquesta situació, des de la seva candidatura, com s'afronta aquest conflicte entre Catalunya i Espanya, tenint en compte aquesta divisió del vot, aquest 50, més de 50% que tindrien forces independentistes i la resta, per tant, forces no independentistes?
Sí. Bueno, jo amb aquestes enquestes les poso sempre en quarantena i em fixo més en els resultats. També em fixo a posteriori el que deien les enquestes i el que diuen els resultats finals, no? Que sempre és diferent. Llavors, en aquest cas també farem el mateix i confiarem en que els resultats pels partits que fins ara han gestionat Catalunya posant per davant l'objectiu independentista abans que la bona gestió per gestionar els recursos de les persones de Catalunya que vivim i treballem a Catalunya, doncs no és un objectiu que nosaltres compartim en absolut. Nosaltres volem que Catalunya estigui ben gestionada i que la convivència sigui una convivència normal entre iguals, no? que és l'objectiu nostre d'aquesta campanya.
Parla vostè de la gestió, potser un dels grans temes quant a gestió és com s'ha gestionat, valgui la redundància, tota la situació de la pandèmia. Què creu que es pot millorar des de la Generalitat?
Quasi et diria que és millorable tot, no? o quasi bé tot. Les poques qüestions a nivell de gestió que estan ben fetes, doncs evidentment no les qüestionem, però les qüestions que estan mal fetes són tan grans i tan importants que eclipsen lo de més, no? Eclipsen lo poc que es pugui fer bé, no? Des de la Generalitat, per qui està governada ara mateix, no? Nosaltres evidentment passarem per sobre una bona gestió a qualsevol ideologia, a qualsevol nacionalisme. I per tant, només amb això ja la gestió millorarà, perquè ens dedicarem 100% a gestionar bé els recursos públics de Catalunya. Què vol dir això, gestionar bé? Això vol dir posar més recursos a on toca, per exemple, a sanitat, a educació, i posar menys recursos a on no toca, que és, per exemple, a qüestions de reivindicacions independentistes, no? que hi ha molt pressupost, no? Després ens queixem sempre de que la Generalitat té un dèficit de finançació. No, la Generalitat no té un dèficit de finançació, la Generalitat el que té és un malbaratament de recursos, perquè recaptem molts més diners ara que fa 20 anys, però tenim molt més deute ara que fa 20 anys. No? Com és possible? Perquè la gestió és nefasta.
Per tant, una redistribució de calés per poder afrontar aquesta emergència sanitària amb més eficiència.
Redistribució de diners dintre el pressupost. Dintre el pressupost s'han de canviar coses, és evident. Però, a més a més, s'ha de baixar recaptació, perquè creiem que la tributació a Catalunya, que és una de les més altes d'Espanya i d'Europa, s'ha de baixar i s'ha de permetre desenvolupar les persones i les empreses amb una llibertat fiscal que ara no tenim. Ara hi ha més de 19 impostos propis de la Generalitat que altres comunitats autònomes no tenen molts d'ells i per tant i que ja se sustenten, o sigui, estan sustentades econòmicament, no estan en dèficit i per tant aquí es podria fer el mateix, no? Sense malgastar diners en altres coses.
Després entrarem en matèria d'impostos amb una mica més de profunditat. I ja per tancar, diguem, l'episodi sanitari, arriben aquestes eleccions en un context inèdit. Mai ens havíem trobat amb aquesta situació, una pandèmia. Li preocupa que tot plegat pugui contribuir a l'abstenció?
Sí, preocupar, preocupa, no? I també ens ocupa, perquè precisament ara estava escoltant també que bueno, hi ha una sèrie de mesures que s'estan duent a terme per desenvolupar la jornada electoral als col·legis, també per substituir a les persones que estan cridades a ser membres de les meses electorals que puguin no anar, no? Que incompleixin aquesta obligació d'anar a la mesa electoral i tenir recanvi, no? Per aquestes persones, al marge de que aquestes persones puguin ser sancionades, no? Per un costat, s'entén la por de la gent a estar exposat al virus, no? S'entén, però també s'entén que si està convocada la jornada electoral i es compleixen totes les mesures de seguretat, que es puguin votar amb tranquil·litat, no? Però és veritat que aquesta por de la gent s'ha de gestionar i s'ha de mirar de fer entendre que tot estarà dintre de les mínimes o de les mesures coherents perquè no hi hagi contagi als col·legis electorals.
Vostè em deia abans que no se'n refia massa de les enquestes, però em permetrà que citi una altra vegada aquesta enquesta del CEO. Aquesta enquesta el que diu és que el PP en aquestes eleccions trauria un 7% dels vots. Això serien 9 diputats, que són 5 més dels que va aconseguir el Partit Popular el 2017. Què ha canviat en aquesta legislatura per al Partit Popular?
Bé, si aquests resultats són reals, els que diu el CEO, doncs serà molt bo per nosaltres, no? Perquè més que doblarem el resultat que teníem a les últimes eleccions i, per tant, estarem satisfets. Però no és l'objectiu. L'objectiu és ser molt més decisius que això. Nosaltres lluitarem per tenir el màxim número de diputats possible al Parlament de Catalunya perquè creiem que la nostra opció política és la que val. Suposo que tots els partits pensen el mateix, però nosaltres també, però a més amb aquest plus que nosaltres creiem que la convivència s'ha de recuperar i que treballarem perquè tothom que visqui a Catalunya no és que es pugui sentir representat pel Partit Popular, però sí que estigui còmode amb un govern en el qual estigui el Partit Popular, sigui dirigint-lo o sigui doncs aportant el seu vot a favor, no? Però que tothom pugui estar representat i sense sentir-se incòmode amb un govern que estigui al Partit Popular. Sí.
I en aquesta capacitat de que tothom s'hi senti representat, no sé com valora vostè la irrupció en la vida pública amb la primera línia d'Alejandro Fernández com a cap de llista. Va entrar a l'últim moment al Parlament i finalment s'ha consolidat com el líder d'aquest projecte. No sé què em pot dir de l'Alejandro Fernández.
Bé, jo Alejandro Fernández doncs, el conec de fa molts anys i crec que és la persona idònia per liderar aquest projecte. Ja fa molt de temps que el lidera, no? des de que és president del Partit Popular de Catalunya, però és que a més té molta experiència perquè ell ha sigut part del govern a la seva ciutat, a Tarragona, i ha treballat molt, molt, molt quan ha tingut responsabilitats polítiques a Tarragona per la ciutat, no? Per la seva ciutat. Ciutat que ha millorat molt en el període en el que el Partit Popular, amb l'Alejandro al front, i el Partit dels Socialistes de Catalunya governaven a Tarragona, no? Fixi's la capacitat de pacte que nosaltres tenim. L'Alejandro Fernández va ser l'artífex d'aquesta unió, no? Per governar, per tenir un govern a Tarragona, que va millorar molt la ciutat, que va tenir un bon resultat. Després, doncs, els socialistes van prendre altres decisions que des del nostre punt de vista són errònies, no? són errors, però les coses en aquell moment van ser així, no? I per tant, creiem que és un líder capaç d'aconseguir un molt bon resultat, capaç de tornar al Partit Popular a la senda de les seves cotes màximes que hem tingut, que han arribat als 19 diputats aquí de Catalunya, o potser més, si aconseguim que la gent entengui aquest missatge que nosaltres estem donant de concòrdia, no? De concòrdia i de millora en la gestió.
I aquesta capacitat d'entesa que comentava ara de l'Ajuntament de Tarragona es podria traslladar al Parlament amb un hipotètic suport a Salvador Illa com a president de la Generalitat?
Bueno, és que al final nosaltres hem de ser capaços de poder pactar amb tothom amb qui estigui d'acord amb els nostres pilars fonamentals, que són el respecte a la llei, el respecte a la Constitució, el respecte a la convivència, no? El procurar que aquesta convivència sigui bona entre tots els ciutadans de Catalunya i una bona gestió. amb tothom que estigui d'acord amb aquestes premisses bàsiques, nosaltres podem pactar, podem fer un govern, sigui qui sigui. Està clar que doncs amb alguns partits compartim més coses i amb alguns menys, no? Evidentment, però això vol dir que nosaltres estem a favor de que hi hagi governs que vetllin per aquestes qüestions, per aquests pilars fonamentals que creiem que s'han de dur a terme.
Abans d'entrar en matèria en el programa del PP, sí que li vull fer una pregunta. Fa poc a Pablo Casado deia en una entrevista a La Vanguardia que Catalunya necessita un nou sistema de finançament. Arreglant el sistema econòmic, creu que reduirien vots de formacions independentistes?
Doncs poder sí, no ho sé, però poder sí. És una qüestió ja sociològica, però suposo que hi ha experts que... Hi ha experts per tot, no? Suposo que hi ha experts que diuen que creuen que sí i hi ha alguns que creuen que no. Però, amb el meu parer, jo crec que sí que podria ser, però crec que no ha d'aprendre d'això. És a dir, la raó per la qual un és o deixa de ser independentista, jo crec que no ha de ser els diners, no? No crec que, hagi de ser els diners, perquè les coses van molt més enllà. I a més, amb el tema de la discussió del dèficit fiscal i tal, jo crec que hi ha moltes mentides i moltes idees preconcebudes o mantres que alguns partits independentistes han llançat des de fa molt de temps que no són correctes, no? I, per tant, si hi hagués un debat serè i exhaustiu sobre com estan les comptes entre Catalunya i l'Estat, no? Entre la comunitat autònoma i l'Estat, les coses serien molt diferents.
Ara sí que entrem en matèria quant al programa electoral del PP per a aquestes eleccions. Una de les línies que defensa és que s'ha de normalitzar la presència de l'Estat a Catalunya. Dues preguntes al respecte. Fins ara no està normalitzada? I la segona, com es faria per normalitzar?
Bueno, és bona pregunta, eh? Però ho va estar. Va estar normalitzada fa temps. Ho va deixar d'estar en el moment en què semblava que qualsevol... doncs interpretació de caire espanyol sigui la presència d'una administració estatal, no espanyola, estatal, una administració estatal a Catalunya o de qualsevol persona de partit polític que no sigui independentista, no era benvinguda aquí, no? Això ha passat. Jo mateix he sofert amenaces, vull dir, he tingut vigilància policial i altres persones del meu partit i d'altres partits també, no? Està clar que hi ha gent per tot, hi ha persones que es dediquen a la vida política d'altres partits, inclús de partits independentistes, que han tingut problemes amb persones concretes que els han perseguit i coses d'aquestes, però creiem que des de la política s'ha de fomentar la convivència i la bona convivència, perquè si no, no neutralitzarem aquests elements estranys que a vegades surten, no, a la societat, a qualsevol societat, no, a la nostra també. Però, evidentment, doncs, amb aquestes qüestions ajudaríem a que la vida es desenvolupés amb una mica més de calma, no? Aquí, aquesta tensió política no afavoreix a ningú.
Per tant, al final, aquesta normalització de la presència de l'Estat passaria per tranquil·litzar les coses, tal com ho veu el Partit Popular.
Sí, però que vull dir que aquí no passaria res si hi hagués una seu d'una Comissió Nacional del Mercat de Valors, per exemple. No passaria res. No passaria res si les institucions de l'Estat, els organismes de l'Estat, tinguessin més presència aquí, igual que no passaria res que alguns organismes de la Generalitat tinguessin presència a Lleida, no? O a Tarragona, o a Girona, perquè quasi bé estan tots centralitzats a Barcelona, no? Llavors, com no passaria res si ho féssim des d'aquí, tampoc passaria res si es fes des de Madrid, que és on està el gran volum d'institucions que formen part de l'Estat, no?
Al final no deixa ser, per tant, una aposta per certa descentralització.
Sí, però és a nivell administratiu, no és res més. O sigui, el que estem dient, la descentralització no és dolenta per si mateixa, no? És dolenta la mala gestió de les qüestions que siguin descentralitzades, no? I les coses poden estar ben gestionades, sigui des de Madrid, o sigui des de Barcelona, o des de Tarragona, o mal gestionades, sigui des de Madrid, o des de Barcelona, o des de Tarragona, no? O sigui, és una qüestió de bona o mala gestió, no és una qüestió de repartiment territorial de les institucions. Per tant, el que vull dir és, si hi ha una oficina representativa d'un organisme que té seu a Madrid, però que forma part de l'estructura de l'Estat, però que té aquí una oficina representativa, doncs quin problema hi ha? No hi ha problema. I hem de normalitzar la presència de l'Estat perquè formem part d'aquest Estat, no? Per tant, no hi ha d'haver problema. No tot ha d'estar controlat per un organisme territorial com la Generalitat, però que en realitat és alguna cosa que delega o delegada per part d'un organisme més de l'Estat. No, això no és necessari, no passa res perquè no sigui així.
Abans ja vostè feia una pinzellada, entrem en matèria fiscal. Des del PP es proposa una baixada general dels impostos IRPF, es proposen també bonificacions per als llogaters, també es proposa que el mínim exempt de pagar per l'impost de patrimoni siguin 700.000 euros, bonificar l'impost de successions i donacions del 99% per als hereus de primer grau. En fi, un parell de preguntes també al respecte. Com beneficiaria això, aquesta política, a l'economia catalana? I també l'altra pregunta, si hi ha una baixada d'impostos, com es poden sustentar els serveis públics?
Doncs això és una qüestió de balança d'ingressos i gastos, no? Ingressos i despeses, en aquest cas, no? Si es redueixen els ingressos perquè hi baixes impostos, no? Al final la conseqüència, com ha passat a altres comunitats autònomes, ha passat també a Catalunya quan s'han tocat impostos, és que acaba recaptant-se més diners en altres impostos, no? O a vegades s'abaixa un impost i acaba en aquell mateix impost recaptant-se més diners, no? Per què? Doncs perquè quan, per exemple, abaixes una taxa o un impost que afecta a les empreses, al final el que acaba passant és que s'afavoreix l'activitat empresarial, l'activitat econòmica, es fan més transaccions i es fan més liquidacions d'impostos, o es fan més transaccions més grans i cada liquidació té un import superior al que tenia abans, no? A la mitja, no? Per tant, això ha passat, per exemple, a Andalusia, on van reduir en gran mesura l'impost de successions i donacions, i es va recaptar menys per aquest impost, però va pujar molt més de lo que havia baixat l'altre, la recaptació per impost de patrimoni. Bueno, al final són vasos comunicants, i tocant a la baixa només un impost sense tocar l'altre, es recapta molt més d'aquí del que es deixa de recaptar aquí, no? I aquesta és la nostra política, és a dir, la recaptació serà igual o superior a baixant els impostos. Estem convençuts, això ja ha passat, no és cap secret, i creiem que és el que fa falta a Catalunya, tenint en compte que aquí tenim, per exemple, desbocat el tram de l'IRPF, el tram autonòmic de l'IRPF, tenim desbocat des de fa molts anys els impostos d'actes jurídics documentats i de successions i de donacions, i creiem que tot això s'ha d'arreglar. Hem de tornar a nivells fiscals, tributaris, de fa uns quants anys, que estaven molt més suportables per l'economia en general, per la gent en general.
Canviem ara...
I per les empreses, perdó. Sí.
Canviem ara de tema, senyor Benejam. Parlem d'educació. El PP proposa eliminar el model d'immersió lingüística. Per què creuen que aquest model no és l'adient?
Doncs perquè creiem que la immersió lingüística és una qüestió que no és que sigui perversa en si mateixa, però sí que es fa servir de manera perversa, no? Des de la Generalitat. És així. Nosaltres entenem que si la idiosincràsia de la política d'immersió lingüística és afavorir la parla del català en zones de la població que no, en parts de la població que no estan acostumades a parlar-hi perquè no és el seu idioma natural, doncs, vale, es pot fer un intent de normalització perquè entenguin el català, perquè el puguin fer servir, perquè el comprenguin, i en la seva dia a diària, no? Perquè és un idioma oficial també a Catalunya, no? Però no en general, indiscriminadament. Hi ha moltes zones a Catalunya, molts llocs a Catalunya, que no fa falta fer cap immersió lingüística perquè la gent es defèn en els dos idiomes, en el castellà i en el català, perfectament, o la majoria de la gent, no? Llavors, només faria falta incidir en la gent que no té aquesta capacitat, a la gent que li falta això, però a la que no, quina necessitat té de tenir una immersió lingüística? Jo no ho entenc així. Jo entenc que on faci falta ensenyar català perquè la gent no l'entén, no el parla, doncs sí, s'ha de poder fer, no? Se'ls ha de poder ensenyar perquè també es puguin desenvolupar la vida diària en català a Catalunya, però no, perquè es fa vida diària en català. Però on no faci falta, no. És a dir, no sé, a les escoles tenir un 90% en català i un 5% en castellà perquè l'altre és l'anglès, doncs no és una qüestió, perquè aquella persona té uns drets lingüístics també de poder desenvolupar-se escolarment en la seva llengua materna, no? Que és el castellà, potser, no? Per tant, creiem que això es tindria de fer doncs, de manera selectiva, però no de manera indiscriminada com s'està fent des de fa molts anys.
Però no ho dificultaria molt fer-ho persona per persona, perquè potser en una classe parlem de la Corona Metropolitana, per exemple, uh-huh. on hi ha gent castellanoparlant, catalanoparlant, hi ha de tota mena. Al final, com es podria fer? Perquè al final en cada classe hi ha diferents tipus d'infants, cadascú amb la seva llengua materna.
Uh-huh. En resum, et dic el que penso. Jo porto els meus fills a una escola que... els meus fills, jo a casa parlo castellà amb ells. No? Amb la meva dona també parlem castellà i, per tant, estan acostumats a parlar en castellà amb nosaltres. A l'escola, amb alguns amics parlen castellà i amb els altres parlen català. Depèn de qui parli. No? I per què? Doncs perquè estan acostumats a parlar en català a l'escola perquè tenen el mateix temps de català que de castellà i d'anglès. No? Perquè tenen un tercer idioma. I bueno, estan habituats a fer-ho sense cap problema. Si els meus fills que van a una escola, que no és res de l'altre món, tenen això, tenen aquesta educació, a casa parlen castellà, però es desenvolupen en català en qualsevol ambient, i en castellà igual que en català, quin problema hi ha? Per què no ho fem amb tothom? I tothom tindria aquestes tres capacitats, català, castellà i un tercer idioma.
Bé, canviem de tema, deixem l'educació en un costat, anem cap a l'habitatge. També parlen d'ocupació en el seu programa electoral. Diuen que el PP, si guanya, es compromet a fer fora els ocupes en cas d'una ocupació en 24 hores. Quins canvis s'haurien de fer a la llei perquè això es pugui fer així?
Bueno, pocs. No faria falta gaire cosa perquè, precisament, la llei, la Constitució ja preveu el dret a la propietat privada. Per tant, qui té una propietat privada té un dret que està establert a la Constitució. No? El que fa falta és que les autoritats tinguin mitjans per garantir aquest dret, igual que tenen mitjans per garantir altres drets. No? Això entra en polèmica amb el dret a l'habitatge, que molta gent diu que s'ha de garantir també. Sí, i és veritat, el dret a l'habitatge digne també s'ha de garantir en virtut d'aquesta mateixa Constitució. Però són dos drets que no han d'entrar en conflicte. O sigui, és a dir, el dret a l'habitatge arriba fins on arriba el dret a la propietat privada d'una altra persona. Perquè no es poden solapar aquests dos drets perquè sempre perjudica a un o a l'altre. Per tant, les administracions han de garantir, amb les fórmules que trobin per fer-ho, el dret a l'habitatge digne de les persones i també han de garantir el dret a la propietat privada de les persones que tenen una propietat privada. És així de senzill. I nosaltres volem que els mecanismes legals que existeixin per això tinguin la capacitat de que si hi ha una vulneració de la propietat privada tinguin la possibilitat d'arreglar aquest problema en 24 hores.
I per tant dotar també la policia de més eines per fer-ho, entenc.
Sí, en general l'administració, exacte, incloent la policia, sí.
Anem en clau local. Vostè és el president del PP de Sant Cugat, per tant, li vull preguntar com treballarà el seu grup parlamentari per la ciutat. Quins projectes són prioritaris?
Per Sant Cugat. Uh-huh. Doncs a Sant Cugat, clar, hi ha tantes coses per fer, sobretot tenint en compte que portem doncs, més d'un any i mitja del nou govern tripartit entre Esquerra, PSC i CUP, que no ha fet res de les promeses electorals que tenien. No han complert res, no han fet res per habitatge, no han fet res per manteniment de la ciutat, no han fet res per arreglar el problema amb les llicències d'urbanisme, el manteniment de carrers està sense fer, és que no sabem què passa, es van tapant forats i res més, però no s'arreglen aquells problemes endèmics que hi ha a Sant Cugat. No entenem gaire bé què és el que li passa a aquest govern, aquesta inoperància que té, aquest no fer res, pràcticament, amb l'excusa de la pandèmia, no? Que la pandèmia existeix i ha causat problemes, però no per deixar-ho tot a mitges, no? En aquest cas, o sense començar, que és el cas de Sant Cugat. Què voldríem nosaltres? Doncs que la gestió es fes d'una manera responsable, que tot allò que està pendent de fer a nivell urbanístic, les modificacions urbanístiques, els problemes urbanístics, estan pendents d'aprovar des de fa molt de temps. En aquest any mig no hem fet res. Els manteniments de carrers, d'arbrat, es facin d'una manera ordenada i quan toca, quan es pugui. I tot ho estem deixant per demà o per demà passat i és un desastre. No? Per tant, què voldríem nosaltres si governéssim? Endreçar tot això arreglar el tema de les llicències, posar pressupost a coses que es necessitin de veritat i eliminar del pressupost coses superflues, que hi ha unes quantes al pressupost de la ciutat.
I encara en clau santcugatenca. La llista del PP per Barcelona porta 5 noms santcugatencs. És la llista de totes la que més noms santcugatencs porta. Sí. Entenc que veuen Sant Cugat com un bon lloc per aconseguir suports.
Sí, jo crec que hi ha dues raons. Aquesta, no? Aquesta, perquè creuen que tenim marge de millora i una població que pot tenir o pot reconèixer les virtuts, no? d'aquesta candidatura. Però també perquè el Partit Popular de Sant Cugat doncs, té bona gent, té gent vàlida i té gent que pot servir al projecte del Partit Popular per Catalunya en els pròxims 4 anys.
Molt bé, ja anem acabant aquesta entrevista. Ho fem amb un formulari, 5 preguntes molt ràpides que m'ha de respondre amb poques paraules, senyor Benejam.
Sí,
si li sembla, comencem. La primera que li voldria preguntar és quina prioritat política té el PP?
Doncs la convivència i l'economia.
Digui'm una promesa electoral.
Arreglarem el problema de la convivència i de l'economia.
Un partit amb el qual pactaria el PP?
Bueno, amb tothom que respecti la convivència i que vulgui una bona gestió de l'economia.
I, per tant, quins quedarien vetats a un pacte?
Doncs els que no ho respectin, però que hi ha alguns que ja ho han dit de ple, no? Junts per Cat, la CUP, Comuns...
I una última pregunta, un pronòstic de resultat per la nit electoral del 14 de febrer.
Per nosaltres?
Per vosaltres.
Bé, jo crec que aquesta fita que diu el CEO molt possiblement l'assolirem i poder la millorem. Sí, és el que crec.
Álvaro Benejam, número 14 en aquesta llista electoral per Barcelona del PP. Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Seguirem,
com sempre, tota l'actualitat. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I la resta d'informació sobre les eleccions del 14 de febrer en clau local la trobaran, com no pot ser d'una altra manera, a www.cugat.cat i a la resta de canals de Cugat Mèdia, a la televisió online i també al 91.5 de la FM. Gràcies per ser-hi.